No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Avui amb aquest inici especial perquè, sens dubte, els protagonistes són ells, els més petits, que han estat pendents, com dèiem, d'aquestes cavalcades. A aquesta hora podem dir que la majoria del país s'han pogut fer, tot i que algunes sí que han hagut d'escurçar el recorregut i d'altres directament s'han traslladat a espais interiors. De fet, feia dies que estàvem molt pendents d'aquesta pluja. A hores d'ara, de fet, encara plou a molts sectors de les comarques de Barcelona, però també a Ponent, en algunes àrees de les comarques de Girona i Tarragona, tot i que de manera més feble. I pel que fa al vent, bufarà amb ganes a moltes comarques, sobretot a les de Tarragona, també al sud de les de Lleida, a molts sectors de les de Barcelona, l'Empordà i a cotes altes del Pirineu. I atenció també a les temperatures, perquè farà fred de rigorós hivern. De seguida ho repassem amb l'Abel Caral. D'altra banda, veurem també com pot afectar aquest canvi de temps a la circulació de virus les properes setmanes. De moment, avui el govern ha anunciat el retorn de les mascaretes obligatòries als centres hospitalaris. En temps de tertúlia, entrevistarem la secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, per saber exactament com es concretarà aquesta mesura i si es podria ampliar en cas que la situació no millori. En parlarem en temps de tertúlia amb els periodistes Dani Sánchez Ugar, Sílvia Cànovas, Oriol Rivet i Cugat Comas. I amb ells també analitzarem el cas del Dani Alves, després de la difusió d'imatges per part de la mare i també d'un germà del jugador. Ara la Fiscalia vol que la víctima pugui declarar en una sala a part i que se li distorsioni la veu. Avui falta just un mes perquè comenci el judici. Encara també en l'àmbit judicial, el PSOE ha denunciat a la Fiscalia el que va passar amb el ninot de Pedro Sánchez la nit de Cap d'Any a Ferraz. Apunten fins a 6 possibles delictes diferents, des de delicte d'odi, d'amenaces i també d'injúries greus. I estarem pendents de la vaga d'Iberia, que s'allargarà tot el cap de setmana. De moment, avui no hi ha hagut grans afectacions, però sí que hi ha hagut problemes amb l'equipatge. De seguida, tot amb més detall. Ara són les 8:02. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Com dèiem, cavalcades de Reis passades per aigua. Tal com estava previst, milers d'infants han pogut rebre ses majestats. Això sí, sota la pluja, els ruixats han afectat sobretot, ara ho dèiem, les comarques de Barcelona i Lleida i encara menys les de Girona i Tarragona.
En alguns casos, els pobles i ciutats han hagut de buscar alternatives en recintes interiors per rebre Melcior, Gaspar i Baltasar, i en d'altres han mantingut la cavalcada però amb un recorregut més curt. Sigui com sigui, la pluja no ha frenat la il·lusió dels nens i nenes.
Si se pone llover, yo pues yo me pongo a rumbear ahí, a bailar, pues me gusta la lluvia.
No, perquè el millor és disfrutar de la cabalgata i veure els Reis.
Tot i que plogui, ens quedem que tenim 40 paraigües per tothom.
En aquest dia no molesta gens i a més la pluja és necessària, podria ploure una mica més. Per un dia que ens mullem no passa res.
Alguns ajuntaments de comarques com el Vallès, el Berguedà, la Selva, el Moianès i Osona han suspès les cavalcades quan els Reis d'Orient duien una estona de recorregut.
Doncs bé, sobre això, Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Ara mateix encara, com dèiem, hi ha algunes cavalcades que encara estan en marxa. On està plovent a aquesta hora?
Doncs encara déu-n'hi-do com va plovent, no amb una intensitat especialment forta, però sí que amb insistència en molts sectors de les comarques de Barcelona, tant sectors de la Catalunya central com del prelitoral, com de la costa, però també encara hi ha algunes pluges en àrees de les comarques de Ponent, cap a les Garrigues, Urgell, Pla d'Urgell, de Segarra, algunes pluges d'aquestes de Ponent que també arriben fins i tot cap a la Conca Barberà, sectors interiors de les comarques de Tarragona, i en cas escapen 4 gotes en alguns sectors de les comarques de Girona, i sembla que encara n'hi ha per una estona, ja cap als vols de mitjanit, en molts casos aquesta pluja sí que haurà anat ja desapareixent.
Això és la foto fixa d'ara mateix, però com dèiem, ha estat una tarda marcada per ruixats a diversos punts.
Sí, ha anat plovent en un primer moment, sobretot al nord de les comarques de Barcelona, alguns sectors de Ponent, Prepirineu, i ha anat fent, no són pluges, com dèiem, especialment importants, però sí que en molts casos doncs, sumem 4, 5, 10 litres per metre quadrat, doncs molt benvinguts en la situació sequera que hi ha ara mateix. En molts casos ha plogut menys, però bé, en tot cas, sí que hi ha hagut zones on més que la intensitat, com dèiem, era aquesta persistència d'una pluja que anava fent d'anar mullant, perquè ens entenguem, però sense grans aiguats. També ha sigut protagonista el vent, en comarques de Tarragona especialment, hi ha hagut algunes poblacions on fins i tot doncs, el vent ha condicionat aquestes cavalcades, per exemple poblacions del Montsià, Terres de l'Ebre, on el vent de mestral ha bufat i encara bufa amb ganes, i més que ho farà el cap de setmana.
Doncs gràcies, Abel. D'aquí a una estona, a l'inici de la tertúlia, farem una altra repassada. Perfecte. A tota aquesta situació meteorològica per saber si encara està plovent en algun lloc. Fins ara.
Fins ara.
I on encara continua aquesta cavalcada, aquesta hora és a Barcelona. La pluja no ha fet canviar el recorregut dels Reis, que han arribat a les 6 de la tarda i que està previst que s'acabi cap a les 9 del vespre a la Font Màgica de Montjuïc. Seguint aquesta cavalcada hi ha el Marc Simón. Marc, bona nit.
Bona nit, doncs sí, els paraigües i les capelines estan sent els protagonistes de la nit, tot i que ara mateix la pluja sembla que està donant una estona de treva. Tot i això, els patges i algunes carrosses les han cobert amb plàstics per no mullar-se. Melcior, Gaspar i Baltasar han arribat a la ciutat comtal, com dèieu, a les 4 de la tarda. Allà els ha rebut l'alcalde Jaume Collboni, que els ha donat les claus de la ciutat. Ses majestats s'han adreçat als nens i nenes barcelonins amb un missatge de fraternitat, però també han recordat els conflictes bèl·lics d'arreu del món.
Enviem molts petons i abraçades als infants que pateixen en ciutats assetjades, a tots els que estan malalts, als que estan ferits i a tots aquells i aquelles que no saben com protegir-se. Als Tres Reis d'Orient encoratgem a tots els que ens esteu escoltant a ser bondadosos.
L'Estel Fugàs, que és la primera carrossa de la desfilada, ja ha enfilat la Ronda de Sant Pau, que és l'equador de la cavalcada. Aquest any, com a novetat, Gaspar i Baltasar estrenen carrossa i fins al final de la nit es llançaran fins a 5 tones de caramels.
Doncs com ara ens deia el Marc, aquesta cavalcada de Barcelona, que encara va per la meitat del seu recorregut, en canvi a Lleida també ha estat passada per aigua, però això no ha impedit que sortissin totes les carrosses. La majoria de nens i nenes s'han quedat també fins al final, malgrat la pluja. Des de Lleida, Karen Alfonso, bona nit.
Bona nit. Fa poc més de mitja hora que s'ha acabat aquesta cavalcada a Lleida. No ha parat de ploure en gairebé l'hora i mitja que ha durat. Els nens, però, no s'han mogut dels seus llocs fins que no ha passat l'última carrossa.
Jo m'estic xopant.
Jo també. I és molt xanxi.
Ha anat bé, però m'he mullat una mica.
Abraçades als lletis que encapçalaven aquesta rua i molts crits de Melcior, Gaspar i Baltasar. Els Tres Reis, que ja han sortit al balcó a saludar les famílies i ja estan al saló de sessions de la paeria rebent els nens que volen demanar aquest últim desig. La novetat d'enguany aquí a Lleida.
I a Girona, on han caigut quatre gotes a aquesta hora, també acaba la cavalcada de Reis amb un acte final a l'esplanada de la Copa. Anem cap allà. Sandra Florença, bona nit.
Bona tarda, doncs sí, estem aquí a la Copa esperant l'arribada de la comitiva de Ses Majestats als Reis d'Orient, que ja els sentim, per tant està previst que arribin en breus instants. Es quedarà una part del seguici i els rebrà l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, que farà un discurs de benvinguda al rei. També donarà pas al discurs del rei blanc, el rei Melcior, que ens donarà doncs, les gràcies per haver-lo acollit aquí des de Girona. Finalment, l'acte clourà amb els 80 músics que han participat a la cavalcada que tocaran la cançó dels Tres Reis. En total, a Girona s'han entregat 3 tonelades de caramels i 24.000 xocolatines en forma de moneda del mestre pastisser Jordi Roca.
Gràcies, Sandra. I on s'han escapat més de la pluja és a les comarques tarragonines. A Tarragona ciutat, milers de persones han rebut els Reis al barri del Serrallo i a aquesta hora es dirigeixen ja cap a l'Ajuntament per recollir la clau de la ciutat. Des de Tarragona, Sílvia Barbís, bona nit.
Bona nit. Efectivament, cap a 8:45 sonaran els timbals aquí a la plaça de la Font, la de l'Ajuntament. Això indicarà que fan entrada els Reis Mags, que ara encara estan protagonitzant una cavalcada multitudinària. Encapçala el seguici, la carrossa del Fanal, segueix la quadriga, la catedral i el Fòrum Romà, perquè els Reis recorden que estan a Tarragona. I així 17 carrosses, més d'una centenària. De moment estan agraint el calor de la gent, entregant tones de caramels. En uns minuts rebran les claus de la ciutat, se la donaran des de l'Ajuntament i es posaran a repartir regals tota la nit.
Gràcies, Sílvia. Doncs aquesta és la situació a aquesta hora a tot el territori. Moltes cavalcades, com ara sentíem, que han acabat, d'altres que encara estan en marxa, però vaja, com hem pogut comprovar, hagi plogut o no, els infants han pogut saludar a Ses Majestats. Les 8 i 9 minuts, cavalcades a banda, és una de les notícies del dia, l'obligació de tornar a dur mascaret als centres sanitaris de Catalunya. Aquesta nit al 9C de RAC1 entrevistarem la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, per saber tots els detalls d'aquesta mesura i si es plantegen fer més passos en aquest sentit les properes setmanes. De moment, el Departament de Salut ha pres la decisió aquest migdia després de l'increment exponencial de contagis de virus respiratoris d'aquests últims dies, sobretot de grip, un creixement que ja ha posat entre les cordes alguns serveis d'urgències. Aquest cop, l'obligació només afectarà de moment a caps i hospitals però no d'altres establiments mèdics, Eudald Martínez.
Sí, perquè quan va decaure l'anterior obligació de portar la mascareta, ara fa mig any, aquesta normativa també afectava residències de gent gran, farmàcies i centres de fisioteràpia i òptiques. El Departament de Salut està acabant d'enllestir la resolució per fer del tot efectiva aquesta obligació, que en principi es publicarà al DOC dilluns. Tot i això, ja ha demanat a caps i hospitals que comencin a demanar als usuaris que se la posin perquè la mesura sigui efectiva des d'ara mateix. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha aprofitat l'anunci de la decisió a Twitter per agrair la tasca que estan fent els professionals sanitaris en aquests moments d'elevada incidència. Ara mateix, Catalunya té una taxa de diagnòstics d'infeccions respiratòries de 846 casos per cada 100.000 habitants, una dada elevada, però encara per sota de la mitjana estatal, que és de 953 casos.
Doncs precisament davant aquesta elevada incidència de contagis, també arreu de l'Estat, el Ministeri de Sanitat demanarà a la resta de comunitats que segueixin els passos de Catalunya i que decretin l'obligació de les mascaretes als centres sanitaris. Ho deia a la Sexta la ministra Mónica García.
Es una de las cosas que vamos a pedir, ¿no? Que esa obligatoriedad se extienda al resto de las comunidades de una manera transitoria en los espacios sanitarios y en los espacios sociosanitarios, que son ahora mismo los lugares de alguna manera más vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, pues aprendamos unas de otras comunidades, aprendamos unos de otros, aprendamos de las anteriores pandemias.
Serà durant el ple extraordinari del Consell Interterritorial de Salut que la ministra ha convocat pel proper dilluns. Ara bé, no totes les comunitats s'hi posen bé d'entrada.
De moment, els únics territoris que han optat per recuperar l'obligació són Catalunya, Múrcia i el País Valencià, que ha estat el primer aquest matí. En canvi, Madrid de moment ho descarta. El govern de Díaz Ayuso diu que prefereix deixar-ho en una recomanació només per les persones que tenen símptomes. La ministra de Sanitat, Fátima Matute, diu que ells ja han fet la feina i ha aprofitat per carregar contra la ministra.
La gripe no entiende de vacaciones y como otras comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid ha tomado las precauciones y ha hecho los planes necesarios desde noviembre para hacer frente a esta situación. Desde luego no es tomar las riendas, hacer un consejo interterritorial después de que pasen las fechas y cuando ya los picos epidémicos hayan alcanzado casi sus máximos.
Matute, que és la consellera de Sanitat del govern de Madrid, tampoc de moment es plantegen per ara aquesta mesura Galícia, Cantàbria, Canàries, Navarra i el País Basc, i l'Aragó ha decidit fer-la obligatòria només pels sanitaris.
I per cert, que en aquesta reunió de dilluns la Generalitat ja ha avançat que hi demanarà que l'Estat torni a permetre les baixes automàtiques i les declaracions responsables d'absència a la feina. L'objectiu és alliberar els metges de la primària d'aquests tràmits burocràtics i que es puguin dedicar a atendre els pacients. Es tracta d'un sistema que ja va funcionar, recordem, durant la pandèmia del coronavirus. Sobre aquest canvi, a partir d'ara als centres sanitaris, on serà obligatori dur la mascareta, avui li hem preguntat al periodista Joan Julivert què en pensa.
Tornen les mascaretes, i ho fan després de prop de 2 anys en què pràcticament les havíem oblidat. El pic d'infeccions respiratòries i el record de 2 anys d'una pandèmia que va fer-nos entrar en una realitat de ciència-ficció han aconsellat les autoritats sanitàries recuperar aquest complement que ens tapa nas i boca i que, sobretot, evita la propagació de partícules contagioses. Està bé que aquella pandèmia ens servís per aprendre gestos simples que ens recorden que viure en comunitat és tenir en compte els altres. Però també estaria bé que les autoritats sanitàries haguessin pres bona nota sobre la necessitat que davant les pandèmies cal tenir uns serveis sanitaris musculats i professionals amb el reconeixement que mereixen amb la immensa tasca que fan. Avui els metges parlen de col·lapse als centres sanitaris i les infermeres reclamen un reconeixement que se'ls va prometre aleshores. Recordeu? Quan tots i totes sortíem als balcons a aplaudir-los. Encara que hagin de portar la boca tapada per les mascaretes en els centres sanitaris, els responsables polítics no cal que es tapin les oïdes davant les demandes tan i tan necessàries.
Gràcies, Joan. I encara parlant de malalties respiratòries relacionat amb el Covid, atenció al que ha publicat avui la revista científica Biomedicine en Pharmacotherapy. Assegura que a l'Estat espanyol prop de 2.000 persones haurien mort prematurament per l'ús de la hidroxicloroquina, aquell medicament que es va fer servir per combatre precisament el coronavirus a l'inici de la pandèmia.
La investigació ha analitzat els efectes de l'ús d'aquest medicament durant la primera onada a 6 dels països que van prescriure'l a pacients hospitalitzats, concretament a Bèlgica, Espanya, França, Itàlia, Turquia i els Estats Units. Segons l'estudi, el fàrmac podria associar-se a 17.000 defuncions si se sumen tots aquests països. Només a l'Estat espanyol, com dèiem, en serien gairebé 2.000. Per això, els seus autors alerten sobre el perill de reutilitzar fàrmacs en proves de baix nivell de cara a la gestió de futures pandèmies. Vinculen la hidroxicloroquina en pacients amb Covid, efectes secundaris cardíacs, incloent-hi trastorns de la circulació. Aquest medicament va agafar molt renom després que el defensessin líders mundials com Donald Trump o Jair Bolsonaro. Tot i això, alguns estudis científics fets al maig del 2020 van alertar dels perills i de l'augment del risc de mort que podia comportar. Aleshores, l'OMS va decidir aturar els assajos que s'estaven fent per combatre el Covid. És el primer cop que es quantifiquen els morts que es podrien associar al medicament. Només a l'estat espanyol es va fer servir en més de 87.000 persones que estaven a l'hospital.
Pràcticament un quart de nou, canviem de tema. La vaga dels treballadors del servei de terra d'Ibèria s'allargarà tot el cap de setmana fins dilluns. Avui, a la primera jornada d'aturades, no s'han notat en excés. El problema principal, això sí, en què es troben els viatgers, és amb les maletes. Han d'esperar més del compte per recuperar-les i moltes no han arribat a la destinació final perquè no s'han carregat a temps els avions. Des de l'aeroport del Prat, Josep Ferrer.
Els serveis mínims del 86% decretats pel Ministeri de Foment ha fet que la vaga pràcticament no s'hagi notat a l'hora de facturar els equipatges, però sí en la manipulació de les maletes, on els treballadors han aplicat estrictament els protocols i això ha fet que 32 vols, segons els sindicats, 12 segons Ibèria, hagin sortit sense totes les maletes. Ibèria assegura que entre avui i demà totes arribaran al seu destí final. Un altre inconvenient és que els viatgers han hagut d'esperar més del compte per recuperar els equipatges, com assegura aquesta persona que venia de Dublín.
Hem estat gairebé una hora esperant les maletes, però ja no hi havia ni moviment ni res, no sortia cap maleta per cap de les cintes.
Tot i que Vueling ha pogut recol·locar més del 97% dels viatgers amb vols cancel·lats, alguns se n'han assabentat avui de la vaga.
Hemos llegado al aeropuerto y nos han dicho que el vuelo estaba cancelado sin ningún aviso previo. Ya nos han dicho que nos reubican dentro de 12 horas para un fin de semana que estamos 3 días en Venecia.
Els sindicats també han indicat que vols intercontinentals han sortit en retard de més d'una hora perquè s'ha trigat més del compte a encarregar totes les maletes.
Gràcies, Josep. I mentrestant, els sindicats insinuen que Ibèria es va deixar perdre precisament el concurs de handling per no haver d'assumir milers de llocs de treball de feina de qualitat en aeroports de tot l'estat, una acusació que la companyia nega de manera taxativa.
Qui ho ha deixat anar és el secretari general de l'UGT de Catalunya, Camil Ros, que veu que la vaga que ha començat avui és un procés més de precarització de l'aeroport del Prat i els seus serveis.
Perquè nosaltres el que veiem és que en el fons potser Ibèria ha perdut o ha volgut perdre el concurs per treure's de sobre milers de llocs de treball a nivell de tot l'estat, no? I bastants que suposen, doncs, a l'aeroport del Prat. Aquí no s'amplia l'aeroport, sinó que el que s'està ampliant és la precarietat laboral a l'aeroport, que com ja hem vist, en vagues que hi han hagut de neteja i de seguretat i d'altres.
En canvi, la directora de Recursos Humans d'Aeroports d'Ibèria, Cèlia Martínez, nega que hi hagi hagut un ERO encobert.
De cap manera. La veritat és que Ibèria ha apostat moltíssim per les ofertes de tots els centres de treball. Malauradament, hi ha hagut 8 aeroports que no hem obtingut la llicència i, de fet, hem fet tots els recursos que ja havien a l'abast.
La vaga dels treballadors de terra d'Ibèria encara durarà fins dilluns.
I per la seva banda, l'Agència Catalana de Consum recorda que es pot reclamar per retard o per cancel·lació d'un vol o també per la pèrdua de maletes.
En el primer cas es pot exigir una compensació econòmica d'entre 250 i 600 euros en funció de la distància del vol. I si és un retard, ha de superar sempre les 3 hores. En el cas d'una possible pèrdua de l'equipatge, el director de l'Agència Catalana del Consum, Albert Malià, recorda a RAC1 que hi ha un formulari exclusiu per fer aquestes reclamacions.
És important omplir un document que és específic pel tema de, en cas de pèrdua d'equipatge, en el mateix aeroport, si és possible. Si no és possible, evidentment, la reclamació es pot fer igualment, a posteriori, quan s'arribi a casa, presentar-la, com deia també, a la companyia aèria i esperar la resposta de la companyia.
I recorda que, en cas que la resposta sigui insatisfactòria per part de la companyia, es pot presentar una reclamació a Consum.
I encara sobre avions, avui ha aterrat a l'aeroport d'Andorra la Seu d'Urgell el primer vol procedent de Palma, a les Illes. Es tracta d'una ruta nova operada per Air Nostrum que ha de permetre duplicar els vols regulars que s'oferien fins ara en aquesta instal·lació.
L'avió amb 40 passatgers a bord ha aterrat a mig matí i ha tornat a marxar, aquest cop amb una vintena de viatgers cap a Mallorca. Segons la consellera de Territori, Esther Capella, ha de ser el primer pas per ampliar la xifra de 9.000 passatgers anuals que passen per l'aeroport pirinenc.
Aquesta nova ruta esdevé un nou al·licient i, per tant, un nou incentiu, una infraestructura estratègica de país al servei del Pirineu, de tot el Pirineu.
De moment, la ruta només operarà a l'hivern. La idea, però, és consolidar-la i oferir-la també a l'estiu.
Passen 19 minuts de les 8 del vespre. Ara fa uns minuts dèiem que moltes cavalcades d'aquesta tarda estaven passades per aigua. Doncs bé, el govern espera que la pluja d'avui serveixi precisament per omplir una mica els pantans i continuar allargant tant com es pugui l'entrada en situació d'emergència per sequera. Però atenció, que el que també s'allargarà més del previst és la concessió de les subvencions perquè els ajuntaments puguin arreglar les fuites de la xarxa d'aigua. El govern ha hagut d'allargar precisament aquests terminis de la convocatòria davant l'allau de peticions que ha rebut.
En principi, l'Agència Catalana de l'Aigua havia de resoldre les sol·licituds aquest gener, però admet que amb el personal que té no ha tingut prou marge per mirar-se-les totes i ha ampliat 5 mesos més el temps per fer l'adjudicació. Això després que la convocatòria hagi rebut gairebé 900 peticions, tal com us va avançar a RAC1. D'aquestes, 719 són d'ajuntaments. El govern tampoc descarta ampliar la dotació total de les subvencions, que estava pressupostada en 50 milions d'euros.
I mentre el govern allarga aquests terminis per resoldre aquests ajuts, molts punts de la xarxa d'aigua continuen perdent aigua malgrat la situació preocupant de sequera. És el cas, per exemple, de la Bisbal d'Empordà, on aquest matí una avaria ha deixat tota la ciutat sense subministrament. Es tracta més d'una fuita que és habitual en aquest municipi. I arribarem ja a 9:15. La Fiscalia demanarà que la víctima del cas Dani Alves declari el judici amb mesures de protecció. Segons explica el periòdico, és el pas que prepara el Ministeri Públic després que hi anunciés que també investiga la difusió d'imatges de la víctima.
El diari explica que la Fiscalia demanarà al tribunal que la noia declari de manera que no se la pugui identificar. Això vol dir que podria fer-ho en una sala a part i que retransmetés per videoconferència. També se li podria distorsionar la veu. L'advocada de la víctima, de fet, ja havia demanat aquestes mesures de protecció extres que són habituals en casos de judicis per agressions sexuals. El tribunal, però, no prendrà la decisió fins al mateix dia que comenci el judici, just d'aquí un mes.
I d'altra banda, els Mossos treballen contra rellotge també per frenar la difusió del vídeo de la víctima d'Alves. La Vanguardia explica que la policia ha portat el cas als jutjats per saber quin marge de maniobra tenen per perseguir les persones que difonguin les imatges publicades per la mare del futbolista.
Va publicar dos vídeos a través del seu Instagram on es veia la víctima i s'hi mostraven dades seves. Ara, la Unitat Central d'Agressions Sexuals ha mogut fitxa. Una de les opcions seria que el jutjat instés d'urgència a Instagram perquè prohibís la difusió del vídeo i esborrés aquells perfils que l'hagin publicat.
I d'altra banda, qui ha quedat en llibertat condicional és Òscar Pistorius, 11 anys després d'assassinar la seva parella. El 2013, recordem, l'exatleta paralímpic va matar a trets a la model Riva Steenkamp, de 29 anys, a casa seva a Sud-àfrica. El cas va ser molt mediàtic a tot el món perquè, quan va cometre el crim, Pistorius es trobava al cim de la seva carrera esportiva.
Va passar el dia de Sant Valentí. Pistorius va disparar fins a 4 vegades la seva parella a través de la porta del bany, quan ella era a dins. Ell va assegurar que la va confondre amb un intrus que creia que havia entrat per la finestra, però ni els jutges ni la família de la víctima s'ho van creure mai. Inicialment es va condemnar l'esportista a només 5 anys de presó, però després de diversos recursos, el 2017 van acabar caient-li 15 anys. Ara la justícia sud-africana ha concedit la llibertat condicional a Pistorius, que té 37 anys, i en total n'ha passat 8 i mig a la garjola.
Un quart i mig de nou, el PSOE finalment fa el pas i ha denunciat a la Fiscalia la pallissa, aquell ninot de Pedro Sánchez, la nit de Cap d'Any a Ferraz. El partit creu que es podrien haver comès fins a 6 delictes diferents, des del delicte d'odi, també amenaces i injúries greus. Els socialistes vinculen la violència que va passar la nit del 31 de desembre amb una campanya dirigida des de Vox. Des de Madrid, Roger Perciba.
Sí, els socialistes recorden a la denúncia quan Abascal va parlar de penjar Sánchez pels peus i diuen que els fets de Ferraz demostren que s'ha passat de l'amenaça de les paraules a l'amenaça dels fets. A la denúncia, molt documentada, 59 folis, el PSOE apunta directament a Vox, però avui el ministre Ángel Víctor Torres, a Radio Nacional, diu que Feijó encara no ha dit res.
No lo ha hecho Feijó, ¿no? Que es quien tendría que hacerlo. Está siendo cómplice de esa situación. Yo agradezco que lo hagan líderes del Partido Popular, pero tengo que decir también que falta que lo haga su máximo responsable, que ya no llega tarde.
La denúncia dels socialistes a la Fiscalia admet que la llibertat d'expressió té un marge molt ample per la crítica política, però considera que el que va passar a Ferraz es podria considerar delicte d'odi i promou conductes que inciten al magnicidi.
Doncs recordem que aquestes protestes a Ferraz estaven convocades contra l'amnistia i precisament l'aplicació d'aquesta llei distancia ara com ara els socialistes i també Junts per Catalunya. Els independentistes creuen que els tres decrets que s'han de votar la setmana que ve al Congrés poden complicar les coses i per això hi votaran en contra. Per acostar posicions, però, Jordi Turull i Santos Cerdán es van tornar a reunir ahir a Barcelona. Adrià Setasusagna.
Els tres decrets que s'han de votar són un del Ministeri de Treball, el de mesures anticrisi i un d'òmnibus que modifica diferents lleis. Més enllà d'alguns problemes de competències, Junts per Catalunya els preocupa un canvi que es vol fer a l'ECRIM, que és la llei d'enjudiciament criminal. La reforma passa per aturar les causes judicials quan un magistrat plantegi una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Això, segons Junts, el que podria fer és posar bastons a les rodes de la llei d'amnistia, ja que un cop estigui aprovada, si un magistrat presentés aquesta qüestió prejudicial, aturaria l'aplicació de la llei d'amnistia. Les dues parts mantenen obertes les vies de contacte per mirar d'arribar a un acord abans que els decrets s'hagin de votar al Congrés.
I a tot això, José Manuel Villarejo torna a la càrrega i dispara contra tot i contra tothom. L'excomissari ho ha fet ara en una entrevista al podcast del youtuber Jordi Wild, on reconeix que encara manté contactes amb la policia espanyola i la Guàrdia Civil, que diu li passen informació.
Es tracta d'una conversa de més de 5 hores en què Villarejo torna deixant algunes perles per començar a explica d'on treu algunes de les informacions que té actualment. Diu que continua tenint contactes amb els cossos i forces de seguretat espanyoles.
Lo que sí es cierto, y además lo he demostrado en los juicios, es que hay gente dentro del CNI, dentro de la policía y algunos dentro de la Guardia Civil que no han entendido la injusticia para ellos de mi caso y me han dado información de los archivos que tienen ingresado y se enfadan los fiscales cuando dicen este correo, ¿cómo lo ha conseguido usted? Pero usted me lo han dado.
També ha parlat sobre futbol, acusa Florentino Pérez de fer servir un jutge per perseguir adversaris a les eleccions a la presidència del Real Madrid, i també apunta al Barça, de qui diu que ha arribat a investigar partits polítics.
Doncs bé, tot plegat, com sempre, estil Villarejo. 4 minuts i seran 8:45. Anem a l'exterior perquè Israel comença a revelar els seus plans un cop acabi la guerra al Pròxim Orient. A grans trets, el govern hebreu deixa clar que ni es preveu que Hamas recuperi el control de Gaza, ni tampoc es repoblarà, diu, el territori amb civils israelians. Això sí, l'exèrcit mantindrà el control de la seguretat.
Israel insisteix que l'ofensiva s'allargarà tant com calgui fins que es compleixin tres condicions: l'alliberament de tots els hostatges, la desaparició de Hamas i l'eliminació de qualsevol amenaça militar des de la franja de Gaza. El document del govern hebreu no agrada tampoc als palestins, ni tampoc al sector més ultra del mateix govern, que reclama repoblar la franja amb colons israelians. El pla per l'endemà de la guerra també preveu que una força multinacional s'encarregui de reconstruir el territori devastat per les bombes.
Doncs justament avui el cap de la diplomàcia nord-americana, Antony Blinken, ha viatjat a la regió amb l'objectiu d'evitar que el conflicte s'estengui després de la mort del número 2 de Hamas al Líban en un atac amb drons. Per la seva banda, el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, també és al Líban, on s'hi estarà fins diumenge. És una de les notícies, en aquest cas, d'impacte al món econòmic de les últimes hores. Carrefour deixarà de vendre productes de la multinacional PepsiCo als supermercats espanyols. El motiu? Doncs que estan en desacord amb l'augment del preu.
La mesura, que va començar a França, s'ha estès ara a l'Estat, a Bèlgica, Itàlia, i suposarà la retirada de les prestatgeries dels productes com la Pepsi, les patates Lay's, els Doritos, el 7-Up i el gazpacho al Valle, tots propietat de PepsiCo. En total són més de 9.000 botigues d'on desapareixeran tots els productes de l'empresa.
I hem començat l'informatiu pendents de les cavalcades de Reis, i això vol dir, per tant, que queden ja poques hores perquè arribi un altre clàssic del Dia de Reis, el del sorteig de la loteria, que repartirà més de 750 milions d'euros en premis. És un 10% més que l'any passat. A Catalunya, on hi ha 100 milions d'euros en joc, es calcula que cada català s'ha gastat de mitjana 13 euros, un més que l'any passat. Per demarcacions, a Lleida és on més despesa s'ha fet, seguit de Barcelona, Girona i Tarragona. I precisament a la capital, l'administració de loteria del centre comercial de Les Arenes, on, si recordareu, va caure la grossa de Nadal i alguns cinquens premis, ha vengut, atenció, 6 vegades més bitllets que l'any passat. Ja ha parlat la Trini Huguet.
Ara les empreses també els han demanat més bitllets, cosa que no acostumaven a fer. Fins i tot ha pujat el nombre de clients que participen en sortejos diaris. Tot plegat ha fet que el local es quedi sense loteria i n'han hagut de demanar més. El propietari Víctor Fernández ha explicat a RAC1 que li faria il·lusió donar un dels premis del sorteig de Reis perquè hi ha dècims que els ha venut amb l'administració de la seva àvia.
Els agrada volant passar els dècims per la Pedra d'Or, altres que ja venien venen més, amb més il·lusió, i venen de tota Catalunya, de la resta d'Espanya, de molts gestos, estem impressionats i molt agraïts a totes aquestes persones que es desplacen fins aquí. No tenim paraules per explicar-ho.
Els números més demanats a banda dels típics són els lletjos, aquells que comencen o acaben amb 0-0. Fernández ha assegurat que tots aquells que no es venien abans, ara sí que es venen.
I precisament encara parlant sobre loteria, atenció a aquest cas que ha passat a Valladolid. Dos ciutadans han entregat a la policia una cartera que van trobar al carrer i que contenia diversos dècims de loteria. I a més, un dels quals estava premiat. Pertanyia a una dona de Burgos, a dins hi havia tres cupons de l'11, dues participacions a la loteria estatal, una de les quals, com ara dèiem, estava premiada amb el reintegrament, tres més de la loteria de Nadal i una del sorteig de Reis. Afortunadament, doncs, per aquesta dona, la policia va poder localitzar-la i ella, de fet, encara no s'havia ni adonat que havia perdut la cartera. Mig minut i arribarem ja a 9:15. La Generalitat assumirà finalment el cost de la cotització dels estudiants universitaris que fan pràctiques en empreses. El Departament d'Universitats calcula que hi haurà de destinar prop de 2,5 milions d'euros.
La conselleria fa el pas després que aquest gener hagi entrat en vigor la reforma de les pensions del govern espanyol. La norma estableix que totes les pràctiques en empreses cotitzaran a la Seguretat Social, siguin remunerades o no. Fins ara només ho feien si els becaris cobraven. La normativa estatal estableix que qui s'ha de fer càrrec del cost d'aquesta cotització són les empreses o les universitats. I com que moltes companyies no volien assumir, en la majoria de casos el cost ha acabat recaient en els centres acadèmics. Moltes universitats, a més, han hagut d'ampliar personal i comprar programari informàtic per assumir-ho. Ara, el Departament d'Universitats ha dit que els cobrirà aquest cost.
I atenció també amb aquesta dada que posa en evidència la precarietat dels joves. Els salaris de les persones d'entre 16 i 29 anys són un 35% inferiors a la mitjana. A més, la crescuda dels ingressos dels joves d'ara està sent més lenta que en les generacions anteriors.
Són les conclusions d'un estudi elaborat per la Fundació BBVA i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques. Mentre les generacions prèvies arribaven a un salari que s'apropava al sou mitjà abans dels 27 anys, ara els que en tenen 34 encara no ho han aconseguit. Tot i això, l'estudi explica que els joves són un col·lectiu amb condicions de vida molt heterogènies. Per això, diu que seria un error considerar que tots estan en la mateixa situació. Malgrat aquest matís, el document destaca que bona part dels joves accedeix al mercat laboral amb dificultats i que el percentatge dels que es troben a l'atur duplica el de la població ocupada.
En crònica de successos, els Mossos investiguen la mort violenta d'un home a Vilanova de la Barca, al Segrià.
A quarts de dues d'aquesta tarda, la policia ha rebut l'avís que havien trobat un home inconscient en un terreny rural del municipi. Fins allà s'han desplaçat diverses patrulles i efectius d'emergències, que tot intentar-ho no li han pogut salvar la vida. La divisió de recerca criminal dels Mossos investiga el presumpte crim i el jutge ha decretat el secret de les actuacions.
Encara en successos, la policia ha detingut tres homes per un robatori en una àrea de servei de l'AP7.
Els detinguts van robar en un dels cotxes que estava aparcat a l'àrea de servei del Penedès Sud, a Sant Jaume dels Domenys. Un testimoni va advertir la policia i llavors els agents van començar un dispositiu per trobar els lladres que havien fugit en cotxe. Quan els van localitzar, van veure que els arrestats acumulen 24 antecedents policials, alguns vinculats precisament amb robatoris en àrees de servei.
I a Tarragona, dos detinguts més per robar dins de diversos cotxes a la ciutat.
Va passar dimecres, després que diversos testimonis n'alertessin la policia. Els lladres es van endur diners en metàl·lic, eines, una tauleta electrònica, claus de vehicles i un telèfon mòbil. Van fugir amb un cotxe robat a la Pobla de Montornès, però els agents els van trobar una hora més tard. Tots dos acumulen més d'una trentena d'antecedents per delictes similars.
I déu-n'hi-do amb aquest cas, una dona de Vic que va amb cadira de rodes que denuncia que ara fa uns dies va trigar, atenció, 12 hores, per poder anar de la capital d'Osona fins a Reus en transport públic. És el triple del que li suposa habitualment, que ja és un trajecte prou llarg. La noia, que es diu Clara, ho ha explicat avui al Monarracó.
Va passar el 22 de desembre, quan la noia anava a veure la seva família, que viu a Reus. Tot va començar a l'estació de busos de Vic, a les 9 del matí. La Clara no va poder pujar al bus que tenia previst, tot i que havia reservat un vehicle adaptat feia dies. Va haver d'esperar una hora i mitja per agafar el bus següent fins a Barcelona. I un cop a la capital catalana, va haver d'esperar més de 5 hores i mitja a l'estació de Sants fins que va poder agafar un tren adaptat. La Clara lamenta que el personal de l'estació no li va deixar agafar un tren que l'hauria portat abans a la seva destinació perquè no tenia el bitllet que corresponia.
Llavors jo vaig dir, jo ja tenia un bitllet comprant, no és que no tingués bitllet. L'únic que, com que el bitllet era diferent, doncs hi havia una diferència de preu. Jo vaig dir, pujo sobre el tren i sobre el tren al revisor li pago la diferència que hi hagi. I el personal de dir no em va deixar em van dir que no em podien pujar perquè no, vull dir, com que no era el mateix bitllet que el tren que pujava, no em deixaven pujar en aquell tren.
El comboi, a més, no la va poder deixar a Reus, sinó que va haver de baixar a Tarragona, on la seva família la va anar buscant en cotxe gairebé 12 hores després de començar el periple.
Déu-n'hi-do, també, amb aquest cas. I acabem amb música, perquè així sona el més nou de Liam Gallagher. Jazz Another Rainbow, que ha fet justament amb el guitarrista dels Stone Roses, John Squire, formarà part d'un disc conjunt, però encara no té data de sortida. I a casa nostra, qui té nova cançó són els Ladilla Russa. De Montcada i Reixac, que aprofita la nit de Reis per posar a ratlla tots els que s'han portat malament amb aquesta cançó titulada Madre mía, qué asco me das. I més novetats també, perquè aquest mes tindrem àlbum nou de la Muixca.
Yo soy lo que le gusta.
Que publicarà disc el dijous 18 de gener. Es dirà Sexy Sensible, un títol que, segons l'artista, fa referència a les seves dues cares. I ha mort als 64 anys el cantant Murphy Gray, solista de la banda Trapera del Río. Musical va ser pioner del punk a l'estat quan encara no existia el gènere i a Catalunya es van fer coneguts per aquesta cançó que sentim, Ciutat Podrida, que és el primer tema punk en català.
Miguel Ángel Sánchez Tenedor, més conegut pel nom artístic de Murphy Gray, va néixer a Melilla. Aviat es va traslladar amb la seva família a Cornellà de Llobregat, on va crear la banda el 1976. Les lletres reivindicatives del grup li van valer el seu gran èxit a la dècada dels 80. El cantant va morir ahir a causa de les complicacions en un trasplantament de fetge.
I també ha mort l'actor i cantant nord-americà David Soul. Just for a rainy evening, when maybe stars are... Era conegut pel seu paper de detectiu Ken Hutchinson a l'exitosa sèrie Starsky & Hutch, però també va destacar per cantar aquest Don't Give Up On Us, que va ser el número 1 a la llista Billboard 100 del Regne Unit.
Tenia 80 anys, ho ha comunicat la seva dona, que explica que Soul ha mort acompanyat de la seva família després de lluitar una batalla valenta per la seva vida. A la carrera de David Soul també hi destaca el paper de Harry Alford el 1973 al costat de Clint Eastwood i el paper protagonista a la minissèrie Salem's Lot, basada en la novel·la de Stephen King.
Moment pels esports. Pol Rodríguez, bona nit.
Bona nit.
Aquesta hora tenim en joc el partit de l'Eurolliga entre el Barça i el Baskonia.
Sí, jornada 19 pels de Roger Grimau, que busquen encadenar la segona victòria consecutiva després de derrotar també el Real Madrid dimecres al Palau.
Ho estan seguint a RAC1, l'Oriol Jové i el Dani Aguilar. Connectem en directe. Bona nit, Oriol. Ah,
no hi va, encara bo. Serà per Jabari Parker el rebot.
Ens hem enganxat aquí, aquesta mitja retransmissió. Hola. Com va aquest partit?
Doncs el Barça està guanyant de 3 punts. Falta de 5 minuts per acabar el primer quart. Ho estem seguint amb el Dani Aguilar i el Marc del Río. Dani.
Sí, 5-25 per al final del primer quart, guanyant el Barça 11-8 en aquest tercer duel entre Barça i Baskonia aquesta temporada. El primer se'l van dur els bascos, el segon els catalans. De moment ha sortit bé el Barça per refermar les sensacions del clàssic de fa un parell de dies. 5-20 per al final del primer quart, 11 Barça, Baskonia 8.
Gràcies, estarem pendents també durant el nou sé d'avui. D'altra banda, el Barça, que ha presentat avui el primer reforç del mercat d'hivern, Víctor Roque.
Sí, aquest matí a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, una presentació de perfil baix, sense públic i ni tan sols amb el president Joan Laporta, que no hi era per motius personals. El mestre de cerimònies ha estat, doncs, el vicepresident esportiu, Rafael Juste. No s'han permès preguntes als mitjans de comunicació i l'acte, com dèiem, molt modest. Víctor Roque, de 18 anys, ja va debutar ahir a Les Palmes i en la seva presentació ha explicat què li va dir Xavi abans d'entrar al terreny de joc.
Tranquilo, solo jugar, marcar también, creo que eso y hacer el gol.
Un Roque que ha signat avui el seu contracte de 8 temporades fins a l'estiu del 2031. D'altra banda, el Barça ha conegut també aquesta tarda l'abast de la lesió de Joao Cancelo. Té una distensió del lligament lateral intern del genoll esquerre. No és una lesió important, però no està clar que pugui jugar a la Supercopa d'Espanya. Ara mateix, per tant, és dubte, però no està descartat. Sí que es baixa pel partit de Copa d'aquest diumenge al camp del Barbastre.
I precisament demà arrenquen els setzens de final de la Copa del Rei amb el partit del Girona i l'Espanyol.
Els gironins juguen a les 6 de la tarda al camp de l'Elx, equip de segona divisió. Mitchell ha dit avui que han de tocar de peus a terra i no pensar que guanyaran el títol. Un Mitchell que s'emporta tots els jugadors disponibles del primer equip amb les baixes de David López, Sigankov i Ángel Borja i Toni Villa. Una hora abans, a les 5, jugarà l'Espanyol contra un rival de primera, el Getafe, a l'Stagefront Stadium. I tancarà el Real Madrid visitant el camp de l'Arandina, equip de segona federació, a 2:15 del vespre.
Mentrestant, el govern espanyol demana la dimissió del director de l'Agència Estatal Antidopatge, José Luis Terreros.
Sí, a raó de les irregularitats en la seva gestió, avançades per relevo, ara el diario.es explica que el Consell Superior d'Esports ja n'ha demanat la dimissió per, presumptament, encobrir atletes que havien donat positiu en controls antidopatge. En paral·lel, la Fiscalia ho investiga després d'una denúncia del mateix Consell Superior d'Esports.
I acabem parlant de tennis. Rafa Nadal, que ha quedat eliminat als quarts de final del torneig de Brisbane.
Exacte, el manacorià ha perdut en 3 sets contra Jordan Thompson, un dels anfitrions, tot i que ha començat guanyant el primer set. Amb el partit avançat, però, ha necessitat dels fisios i ha acabat amb molèsties que, segons ha explicat, són a la mateixa zona que l'ha obligat a estar baixa, que ha estat de baixa pràcticament un any.
Gràcies, Pol. Bona nit.
Gràcies.
Les 8:39.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
No ho sé, avui amb la Sílvia Cànovas, periodista i consultora en comunicació. Sílvia, què tal, com estàs?
Molt bé.
Bona nit, nerviosa?
Bona nit, molt.
Sí?
Tot i que no sé per què.
Que ara passes nervis la nit
no,
de Reis?
Sí, però no sé per què, perquè em porto superbé, per tant. Saps? Però,
no, no has de patir, sí. no has de patir, no?
No, gens.
Oriol Rivet, periodista filòleg, què tal, com estàs?
Molt bé.
Tu també estàs una mica nerviós o no?
Sí, m'he portat molt bé. Algun dia he fet enfadar poder algú aquí a la tertúlia, però vaja.
S'ho apunten tot, els Reis,
molt poca
eh?
Cosa, eh?
Molt poca creus que cosa. Tindràs més punts positius o més punts negatius?
Jo crec que positius, clarament.
Positius. Sí. Ja ens ho explicaràs, a veure quin balanç n'han fet els Reis.
A veure.
Cugat Comas, politòleg i periodista, què tal, benvingut.
Molt bé.
Com va això? Tu què?
Em poso molt nerviós quan arriben els Reis. M'he posat molt nerviós aquest migdia quan ha arribat a Mataró, que són els bons.
Sí.
I també a la tarda quan he vist la cavalcada, però ara la nit no, això d'anar a dormir aviat ja ho vam deixar enrere.
Home, aviat no, per culpa del no ho sé, molt, molt, molt aviat, avui no podreu anar a dormir. Jo crec que els Reis ja ho saben, que tenim feina i ens ho perdonen tot.
Hi ha molta feina.
Estem esperant que arribi també el Dani Sánchez Ugart, que em sembla que l'han enganxat als Reis, precisament, perquè avui hi havia algunes
cues. Ja arriba, ja corre.
No, és que la regla número 1 de la ràdio és no entrar a l'estudi corrent, perquè llavors no pots respirar. Ara li farem això de hola Dani, com estàs?
Hola, ja sóc aquí.
Què t'has trobat als Reis?
M'han enganxat als Reis, justament.
Els has pogut donar la carta o què?
Ha sigut un retard agradable, perquè com a mínim mira, he pogut veure una mica com arribaven els Reis. I érem les...
Respira. Ja home, ja a veure, teníem ganes que arribés la pluja, és veritat, però no sé si era la millor ocasió avui, tot i que abans, quan hem fet una mica de ronda pel territori, tots els corresponsals ens deien que encara que plogués, els nens i nenes han sortit igualment al carrer, vull dir que la pluja no ha estat cap problema. No sé si us heu trobat amb pluja, vosaltres també.
El Maresme ha plogut, fort, i no sé per què heu dit aquí que Barcelona no, però és que Barcelona no és el centre.
Una mica ha plogut.
Sí, que ha plogut,
sí. Ha plogut i força.
Com que no? A veure, el Caral.
Una mica està plovent.
Bona nit.
És que si no plou a Barcelona, sembla que no plou a Catalunya.
No, estava aquí agafant l'ordinador portàtil, m'ha fet un cop amb el ratolí, ja està. No, sí que ha plogut, el que passa que a Barcelona és els últims llocs on ha arribat la pluja, que en general havíem dit que arribaria entre 6 i 7, i més o menys doncs, cap a les 7, potser una mica abans en alguns barris ha anat arribant. I escolta'm, encara va plovent, encara va plovent amb força indrets.
Sí, està plovent en algun lloc ara mateix, encara,
sí,
Bel?
Sí.
Si feu una mica de repàs.
Radiografia, no? Sí.
Tot i que moltes cavalcades ja s'han acabat, sí, o estaven home. A punt d'acabar-se la de Barcelona, no, que és llarguíssima,
Però és que a més les criatures han d'anar a dormir a aquesta hora, vull dir, que és el que dèiem, no? Vull dir que, clar, si no després, a veure si... Parlem de la sabadeta, que deia ma mare, quan érem petits.
Plou, doncs, on plou?
Plou, doncs mira, sobretot en comarques de Barcelona, va plovent amb unes certes ganes, fins i tot insistència, cap al Vallès Oriental, especialment, però també el Baix Maresme, de Mataró cap al sud, que bona falta ens fa, cap allà baix, al Baix Maresme. Doncs estem contents, tot i que bé, doncs les cavalcades en alguns casos ens han hagut d'adaptar aquesta pluja, però també he vist molta canalla que deia, doncs mira que bé que plogui, també la gent pares
i els havien conscienciat,
estan
no?
conscienciats i doncs mira, un regal de pluja.
Sí,
final,
sí, has vist els nens els importa mullar-se.
Tu, vull dir que al final és aigua que mulla. Si no plau, si no cau un aiguat, que no ha sigut el cas, tot i que ara hi ha algun ruixat una mica intens cap al Vallès Oriental, algun sector fins i tot del nord de l'Anoia, cap a l'Alta Segarra, plou amb unes certes ganes, zones també molt doncs, de secà, que ja convé també ara que plogui així amb una certa insistència, i també hem tingut pluja al llarg de la tarda cap a la plana de Lleida, que ha anat avançant i ha arribat a alguns sectors, doncs, ara mateix cap a les muntanyes de Prades, sectors interiors del Baix Camp, àrees del Priorat, també algun sector de la Conca Barberà, i ha anat plovent cap al litoral tarragonino, tot i que al Garraf hi ha hagut una tempesta just tocant a mar, que s'ha vist fins i tot una bona llampegada des de Sitges, des d'altres sectors del Garraf, fins i tot del Baix Llobregat, però estava la llampegada damunt del mar, i bé, en general doncs, és pluja que ha sigut en molts casos més insistent que no pas intensa, ho dèiem al principi del programa, i que ha anat sumant alguns litrets, i que encara va fent, ara ja que ja no molesta tant, potser, no? Doncs que vagi plovent,
que vagi
i tot això ho tenim guanyat. I
a més, però a més, sí, seguirà plovent o no, Abel?
En principi això... 3-4 hores ha d'anar a la baixa, tots aquests ruixats afectant sobretot comarques de Barcelona, aquests que hi ha cap a Ponent o algun sector interior del Camp de Tarragona, doncs ha d'anar desapareixent. També plou una mica menys en àrees de les comarques de Girona, tot això de mica en mica ha d'anar a la baixa. Però més que la pluja aquesta d'avui que ens han portat els Reis, la bona notícia és el que ens pot portar la setmana que ve. Queden molts dies i s'haurà d'anar veient, però tant de bo es compleixin els mapes que tenim ara mateix, que ja ho indicaven ahir i continuen indicant avui, que a mitjans de la setmana que ve podrien tenir una llevantada de primera categoria, fins i tot, que és poc habitual al gener, però n'hem tingut altres casos, i doncs veurem com evoluciona, però també seria un bon regal de Reis, encara que sí, d'aquí uns dies, que ens arribi una situació de llevant que ens aniria molt bé, ja veurem si hi ha neu en cotes baixes o no, per tant, carai, la setmana que ve pot ser, a part de freda, mogudet en aquest sentit, sí, de precipitacions, ho anirem veient.
Tant de bo.
De moment, a cap de setmana, el que s'imposa és el vent,
Veus, això ja no m'agrada
sí,
tant.
Un vent que ja ha bufat, sí, perquè a més molts llocs on ha plogut i hem guanyat humitat, doncs serà aquest vent eixut que assecarà una mica, però sí que serà un cap de setmana ventós, sobretot a les comarques de Tarragona, on en molts casos, ja ho hem dit, també el vent ha condicionat una mica algunes cavalcades, per exemple, al Montsià, sud del país, però també cap a la plana de Lleida, comarques de Barcelona, més diumenge que dissabte, tot i que demà ja també cap al sud de les comarques de Barcelona doncs es deixarà notar amb ganes, i cap a l'Empordà, a l'Empordà sobretot, però també vaig a Empordà, i si algú va esquiar, per exemple, que sàpiga que doncs en cotes altes del Pirineu també hi haurà, farà bastant de vent i això pot condicionar una mica la pràctica.
No és el millor cap de setmana per anar a la muntanya, per exemple.
Per anar a esquiar sí, és a dir, perquè al final doncs, les estacions d'esquí habiliten les zones per on es pot esquiar, i si veuen que hi ha una zona que hi ha perill o que el vent doncs, és massa fort, doncs ja habiliten les zones per esquiar, però per anar a fer una travessa al Pirineu, perquè ens entenguem, no, perquè baixen fort les temperatures, hi haurà núvols retinguts cap al vessant nord, aniran avant cap a la Vall d'Aran, però també cap a l'extrem nord de la Cerdanya, extrem nord del Ripollès també pot haver algunes nevades, Alta Ribagorça, cap al nord del Pallars Sobirà especialment, molt de fred, amb vent, per tant no és un cap de setmana per dir anem a fer una travessa d'hivern, doncs... perquè d'hivern en queda molt i ja vindran altres cap de setmanes millors en aquest sentit. De moment anem remullant algunes comarques i això ens fa feliços, els primers litres per metre quadrat d'aquest 2024, que tampoc han trigat gaire a arribar.
Heu passat una mica de nervis, crec que ho has de reconèixer els meteoròlegs, sí, aquesta setmana, quan vau començar a veure que divendres allò marcava que podia ploure, cada dia us hem anat fent aquestes preguntes, finalment s'ha complert tot bastant el que havíeu previst.
Bastant, no? El que havíem previst, perquè veiem sobretot que seria a la tarda que la cosa s'animaria, que seria sobretot comarques de Barcelona...
Hi ha hagut alguna sorpresa, allò que digués, ostres, aquí...
Mira, potser cap a Ponent, cap a la plana de Lleida, hi havia alguns models que no ho indicaven tant, i al final doncs sí que hi ha acabat arribant pluja també. En conjunt s'ha complert bastant. Cap a la costa, cap al prelitoral de les comarques de Barcelona, és dels últims llocs on havia d'arribar, i així ha sigut, més o menys. Per tant, grosso modo, jo crec que s'ha anat complint bastant el pronòstic, que el definitiva era que avui a la tarda les cavalcades, en alguns casos, sobretot al centre i nord de Catalunya, estarien doncs condicionades per la pluja i pel vent més cap al sud, i ha sigut així, i escolta'm, doncs, Reis remullats,
doncs ja està.
Benvinguts i ben trobats.
Gràcies, Abel. Fins aquí una estona.
A disposar sempre que vulgueu.
Fins ara. Com dèiem, un dels llocs on sí que ha plogut, encara que no molt, però sí que ha plogut, Oriol, no t'enfadis, a Barcelona ha plogut perquè hem tret el cap per la finestra i estava plovent, vull dir, el terra estava moll, l'Abel i jo hem tret la mà i ens hem mullat, vull dir que...
Ens hem emocionat.
Ha plogut una mica. Sí, perquè és veritat que en aquell moment hem mirat el radar encara no veia les pluges, i l'Abel ens ha dit, home, però mireu per la finestra.
Mireu per la finestra, ja veiem aquí Francesc Macià la pluja en aquell any.
I a la finestra sí que plovia, curiós.
El radar té una cosa que enganxa bastant,
Sí.
Jo estic en tant punt de psicosi per la sequera que m'estava mullant a Mataró, però estava mirant el radar si plovia per la zona de Sau. perquè és el que realment interessa. O sigui, és allò...
Interessa tot arreu, eh?
Interessa
això amb l'Abel us discutireu, eh? Perquè això de que plou on ha de ploure i tot això, l'Abel no és gaire partidari.
Bé, allò de plou a les capçaleres, home, sí, que plogui les capçaleres pels embassaments, però...
Però en la situació que estem, que plogui tot arreu.
La naturalesa, la sequera, els arbres, tot.
Exacte, hi ha molts arbres que estan patint, eh? Mira, a Barcelona, doncs, hi ha algun bar que hi ha plogut 5 litres per metre quadrat, d'altre, doncs, 1-2 litrets, algunes dècimes, una mica irregular, però bé, el que dèiem, els primers litrets d'aquest 2024.
Mira, aquí li podem preguntar si ha plogut o no durant la cavalcada i si s'ha mullat o no, és el Marc Simón, que l'ha estat seguint des de primera hora de la tarda. Marc, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
T'has mullat molt o què?
Doncs la veritat és que sí, no us mentiré, m'he mullat força i sobretot cap a 6:45, les 7, que és quan ha apretat més, m'he mullat força i he hagut d'anar inclús a una botiga a comprar-me una capelina, perquè ja em portava una, però he hagut de tirar les escombraries perquè ja no servia de res.
Anava a dir, jo t'he vist quan sorties de la ràdio que anaves preparat.
Sí, sí, anava preparat, però sens dubte anava poc preparat per la pluja que ha vingut, perquè tampoc no ha sigut molt intensa, però sí que ha estat bastant contínua durant ben bé mitja hora, 3/4, i la veritat és que sí que ha apretat bastant. I ara, de fet, fa una estona, farà un quart d'hora, també he tornat a apretar força. Estic jo ara aquí davant del mercat de Sant Antoni, i justament doncs, la gent ha hagut de tornar a treure els paraigües perquè ha tornat a ploure com plovia abans, i ja us dic, sí que ens hem mullat força.
Clar, malgrat aquesta pluja, Marc, pel que m'ha anat explicant, no s'ha escurçat el recorregut ni s'han fet grans canvis, no, en aquesta cavalcada aquí a Barcelona?
No, tot ha continuat com estava previst. De fet, ja ho deien abans, ja feia dies que ho deien l'organització, doncs que estaven preparats per la pluja, i efectivament l'única cosa que han canviat ha estat que han tret els cavalls de la policia, que són els que enceten una mica la cavalcada, que els han tret i els han posat ja a un lloc a resguard, i l'única cosa que han fet doncs ha estat posar capelines als prop de 1.200 ballarins i ballarines i patges i patgesses que estaven doncs a la cavalcada, i alguns focus perquè no hi hagués cap accident, però tot ha estat en ordre.
Molta gent, Marc, al carrer, hi havia ambient?
Doncs hi havia força ambient. Sí que és veritat que potser no hi ha el d'altres anys, allò que està doncs ple a vessar, però justament ara aquí al mercat de Sant Antoni ben bé 4-5 files de gent que tot i la pluja seguien allà buscant els carmels i dient doncs bona nit als Reis.
Queda encara per tant força part del recorregut, no? Si van per mercat de Sant Antoni han d'arribar fins a l'avinguda Maria Cristina, si no m'equivoco, oi?
Correcte, sí, ara ja l'última carrossa del mercant de Sant Antoni ja ha passat, per tant ja estan enfilant una mica cap al final. Imagino que l'Estel, que és la que enceta doncs la cavalcada, ja no li deu faltar massa per arribar, però sí que encara queda una mica de recorregut. Imaginem que clar, l'haver plogut, doncs el ritme de la cavalcada no ha estat d'altres anys i per tant estan una mica més lenta.
Déu-n'hi-do, llarga aquesta cavalcada, falten 10 minuts per les 9 de la nit, no sé, que hi ha molts nens que no aniran a dormir massa d'hora, avui.
Totalment, és horari barceloní això.
Bueno, Marc, tu quan estiguis vés a cap a casa, que encara agafaràs un refredat amb aquesta pluja que s'ha enxampat, i a dormir d'hora, ja ho saps.
I tant.
Que vagi bé, una abraçada.
Igualment, adeu.
Mireu què ens han portat aquí la Mireia i la Núria, l'estudiant en pràctiques del 9C, que han anat també a voltar per la cavalcada. Ens han portat uns carmels, home, mira. Diu Reis, són de color blau amb unes lletres grogues i sense gluten, per tant aptes per celíacs, que no sé com serien uns carmels amb gluten, de fet, no? Rebossats amb farina, no els he vist mai uns carmels amb gluten, no? En fi, va, mira, us deixo que us mengeu un carmelet, i així com que no queda gaire bé tenir això a la boca, perquè si no no podreu parlar, deixo que us el mengeu, i ara de seguida, després tornarem a parlar dels Reis, no patiu, que us faré algunes preguntes sobre els Reis.
Si vam tenir sorteig de Nadal, tindrem regal de Reis, suposo, del 9C, no?
Home, a veure, jo puc fer coses de la loteria, però substituir els Reis, clar, no, Oriol, clar, no sé per qui m'has pres. Clar, això ja, no ho puc
fer. No
podem
usurpar papers, no?
No pateixis, que quan arribis a casa segur que tindràs regals, però no nostres, sinó dels Reis. Va, ara tornem.
9C, amb Anna Ballonesa.
Estimats Reis de l'Orient, ja fa 100 anys que ens coneixem. Ja fa 100 anys que imaginem junts. Que imaginem a centímetres aquells que estan a quilòmetres. Que imaginem més oportunitats, sobretot per als que han deixat de creure-hi. Que imaginem un futur en què no importi el lloc on neixes. Un futur on poder fer realitat tot el que podem arribar a imaginar. Per això aquest any, l'única cosa que us demanarem és poder continuar imaginant en aquesta nit màgica, telefònica. Imaginem-nos.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'eDreams Mitja Marató de Barcelona a Paibrooks. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web eDreamsMitjaBarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'eDreams Mitja Marató de Barcelona, Paibrooks.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
7 minuts i arribarem ja a les 9 de la nit. Després tornarem, com dèiem, a parlar dels Reis i de les cavalcades i d'aquells regals que recordes com els més especials que has rebut per part dels Reis. Però avui hi ha hagut un altre tema que també ha estat notícia i és el retorn de la mascareta als hospitals i també als CAPs. És veritat que ja fa setmanes que veníem parlant doncs, d'aquest augment dels contagis, que les dades doncs, cada vegada eren més elevades, i avui finalment doncs, el Departament de Salut ha anunciat aquest migdia aquesta mesura que, com dèiem, afectarà els CAPs i hospitals. I per això a aquesta hora volem saludar la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. Senyora Cabezas, bona nit.
Bona nit.
Li volia preguntar per què hem pres aquesta decisió ara, és a dir, ara mateix Catalunya té aquesta taxa de diagnòstics d'infeccions respiratòries de 846 casos per cada 100.000 habitants. No sé si estaven esperant alguna xifra concreta per aplicar aquestes mesures.
A veure, nosaltres tenim una recomanació d'ús de les mascaretes ja en els centres sanitaris i en diferents entorns i sobretot també per les persones que tenen símptomes, i aquestes recomanacions no han deixat d'estar, estan des del 4 de juliol, pràcticament des de que va acabar la situació de declaració d'emergència de salut pública a nivell internacional. Per què hem pres ara aquesta mesura de dir que no és només una recomanació sinó que és obligatori als centres sanitaris, perquè en aquest moment tenim una situació de moltes infeccions respiratòries i molta afluència de les persones cap als centres sanitaris. Pensem que les sales d'espera és un lloc on consulten precisament les persones amb patologia respiratòria, que és important assegurar-nos que tothom porta la mascareta, tant aquelles persones que tenen sintomatologia com les persones que estan a les sales d'espera i que estan al costat i que estan en un entorn en què es pot un contagiar fàcilment. També els professionals sanitaris i també aquest entorn, sobretot dels centres sanitaris, tant de primària, que tenen molta activitat i que molta de les problemes d'infeccions respiratòries més lleus o més moderades es veuen allí, com en l'entorn hospitalari.
Però no hi havia allò de dir, doncs, a partir d'aquest nombre de contagis per cada 100.000 habitants, passarà de recomanació a ser obligació?
No hi ha per ara, perquè cal fixar-nos que estem en una situació que és una miqueta nova. Ja sé que a vegades diem nova en moltes ocasions, però ara, per exemple, tenim una xifra d'incidència de lo que és la grip, que és al voltant de 153 per 100.000 habitants, que és més baixa que la que teníem prepandèmica. En prepandèmica, en algunes ocasions, havien arribat fins a 300, 400. Però és que ara no només tenim la grip, sinó que tenim circulant també el SARS-CoV-2, la Covid, que no ha deixat d'estar, i aquesta estaria uns 133 més. I després tenim rinovirus, que és aquell virus del refredat comú, que també està i que també va comptant. És a dir, que no és una situació que puguem dir una xifra. Quan estaven en situació de Covid sí que parlaven d'unes xifres per dir a partir d'aquest moment fem una cosa o fem una altra, però és una situació nova i que cal estudiar i que cal valorar. El que sí sabem és que aquesta recomanació la tenien ja, però que és molt important que s'apliqui, i la millor manera és fent-la durant, mentre no acabi de passar aquesta situació, mentre no passem el pic, fer-lo obligatori en l'entorn del centre sanitari, que és en l'entorn on és més recomanat.
La mesura ja s'aplica, per tant, des d'ara mateix, o s'ha d'esperar que es publiqui?
Que es publiqui la normativa, que serà al començament de la setmana que ve, però ara ja la recomanació és molt ferma i ja alguns hospitals i alguns centres l'havien recollit els mateixos en les seves recomanacions que poden fer des del punt de vista de medicina preventiva o de prevenció de riscos laborals. Això ja estava recollit en la nota informativa que nosaltres vam treure a començaments de juliol i alguns hospitals i alguns centres ja ho havien posat en marxa. És a dir, la recomanació és ferma des d'ara, però l'obligatorietat és a partir de que surti la normativa el dilluns, a començaments de la setmana.
Fins quan estava previst que es mantingui aquesta obligatorietat? És a dir, què és el que determinarà que s'acabi?
Doncs que baixi aquesta taxa d'incidència i llavors això pensem que per les dades que tenim i també per les prediccions que fem en conjunció amb grups de recerca, doncs que això seria o bé ja a partir de, segurament no serà la setmana que ve, però sí a partir de dintre d'un parell de setmanes començarà a baixar. Això no vol dir que la onada epidèmica normalment té unes setmanes de pujades sí. I unes setmanes de baixada. Mirarem l'activitat assistencial, mirarem les xifres d'infeccions respiratòries en relació a això, actuarem. Però ja diem que estem parlant d'aquest entorn de més prioritat, que és l'entorn dels centres sanitaris, dels hospitals, dels centres d'atenció primària, en què la protecció de la salut de les persones més vulnerables pues, és claríssimament una prioritat.
Però per tant d'entrada calculen aproximadament, de moment, si aquestes xifres doncs no augmenten significativament, que pugui durar unes dues setmanes aquesta mesura.
No, m'he explicat malament, perdona. No, dic que segurament pensem que el pic de la onada epidèmica per grip hagi passat en un parell de setmanes i que llavors començarà a baixar, però ho fa de manera simètrica. Per tant, anirem veient, anirem actuant i anirem sempre fent la mesura més proporcional, però és una mesura doncs, que simplement